fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules. Vermut, patates, olives, paraules molt curtes, pi, paraules molt llarges, esternocos...
Obrim la destileria de la Sílvia Soler perquè aquesta setmana s'acaben els actes d'homenatge que la Institució de les Lletres Catalanes i la Generalitat han organitzat per commemorar els 50 anys de la mort de Josep Maria de Sagarra. I la Sílvia no ha volgut ser menys i ha decidit també concedir-li avui la seva destileria.
Però, com que la destileria disposa de pocs minuts i de Sagarra, podríem estar parlant hores i hores, no. El que vaig fer va ser demanar consell a una professora de literatura de secundària.
Molt pròxima.
Molt pròxima, la meva germana, per dir-li... Si només poguessis dir quatre coses d'en Sagarra, què diries? I aleshores ella em va explicar, i vaig trobar que era una bona manera d'entendre la personalitat d'en Sagarra, que en l'obra d'en Sagarra, o l'obra d'en Sagarra, es recolza sobre dues grans potes, la cultura i la natura. I que això sembla ser que es pot explicar referint-nos a les dues cases on vivia o va viure en Sagarra de petit, és a dir, amb la seva família. Una a Barcelona i l'altra, la d'Estiueig, que ara direm on és, perquè potser hi ha algú que no ho sàpiga i se'n donarà una sorpresa. En Sagarra, el primer que hem de dir és que venia de d'una família relativament aristocràtica. El seu pare es deia Ferran de Sagarra i de Siscar i la seva mare, Filomena, de Castellarnau i de Lleó. Van tenir 6 fills i vivien en una casa al carrer de Mercaders de Barcelona, una casa senyorial, amb una biblioteca que tenia 4 segles d'antiguitat, una de les més importants aleshores de Barcelona. Ell hi va néixer l'any 1894, era el més petit dels germans, i va començar remenant aquesta biblioteca ben aviat. A l'estiu, la família Sagarra s'anaven a la seva finca d'Estiueig, com dèiem. On la tenien? Ni a la Costa Brava, no. Ni a la Costa Daurada, ni al Montseny... No, a Santa Coloma de Gramenet.
Com?
Sí, a mi m'agrada dir-ho perquè ara... Jo sóc conscient, jo sóc pràcticament veïna de Santa Coloma de Gramenet, sóc conscient que costa una mica de relacionar aquests dos conceptes, Santa Coloma de Gramenet i Estiueig. Però no era inusual, eh? Vivia bastantes famílies senyorials de Barcelona que volien sortir de la gran ciutat i, mira, trobaven un lloc, en aquest cas, una finca que estava molt a prop del riu Besòs, que encara existeix. La finca se'n diu Torre Valldovina, actualment acull el Museu Municipal de Santa Coloma, però popularment a Santa Coloma en diuen Can Sagarra. En aquesta casa, que era una torre de vigilància que datava de l'any 1020, o sigui que ens anem molt enrere, sobretot hi havia un gran jardí, i en aquest gran jardí és on Sagarra va aprendre a distingir o a saber els noms de tots els arbres, les floretes, els ocells, i després n'havia de parlar molt en la seva obra literària. A partir de l'any 1865 va haver-hi una epidèmia de còlera a Barcelona. La família Sagarra es va traslladar a Santa Coloma, es va instal·lar en aquesta torre, i des d'aleshores al Sagarra hi passaven pràcticament 4 mesos, tots els mesos de bonança, diguéssim, de bon clima. A començament de segle XX es van fer unes reformes i va ser quan el jardí va agafar la seva màxima esplendor. És molt interessant, i us ho recomano, jo ho he fet aquest cap de setmana per preparar avui la destileria, a les memòries d'en Sagarra, ell explica com ho feia la família per organitzar el gran trasllat, que en deia ell, no?
Caram, per anar de Barcelona a Santa Coloma.
Sí, clar, però clar. Quan són 6 fills,
clar.
Més els pares, més el servei, doncs es veu que hi havia una gran moguda a casa seva i explica coses bastant curioses, com per exemple doncs, que feien venir una dependenta d'una gran sabateria de Barcelona a provar les sabates a tots els fills, les sabates que necessitarien per l'estiu. Aleshores, després venia una altra senyora a una altra botiga a provar-los a les barrets de palla que havien de fer servir durant l'estiu per protegir-se del sol.
Ideal.
Vull dir, a veure, no s'estaven de res.
No, ja
ho veig. No? En Sagarra era un home, ja ho hem dit, de casa bona, va tenir una educació molt sòlida, però sembla ser que sobretot el que tenia era un gran talent innat, i això feia que quan es posava davant d'un paper en blanc de seguida s'inspirava i li rejava qualsevol cosa que es proposés fer, com poesia, teatre, prosa, en fi, s'atrevia amb tot, i diuen que de vegades rebia, per exemple, l'encàrrec de fer una obra de teatre, i ell deia, no em molesteu que em tanco un parell de dies a la biblioteca o al despatx, posem per cas, no? I sortia amb l'obra de teatre enllestida.
Així en 2 dies.
Això diuen. És a dir que, insisteixo, molt recomanable, si no ho heu fet, llegir la prosa, el teatre, la poesia de Josep Maria Sagarra, també les seves memòries, és un llibre gruixut, però molt, molt, molt interessant i entretingut, i jo no...
I anar a veure a casa seva, també, no? A la Torre
Valldovina.
Que sí, es pot visitar.
Sí, perquè és el museu, l'Arxiu Municipal, vull dir que sí que es pot visitar. Per acabar, jo volia demanar en els nostres amics i companys i bons rapsodes.
Sí. Bons
rapsodes? Sí, podríem
fer... T'estàs referint a aquests dos?
Un petit homenatge a en Segarra. Jo us he portat un poema d'en Segarra.
Sí, sí,
i jo crec que seria...
Ai, vols que te'l llegim?
Sí, ens agradaria.
Ja m'agradaria, això. Ja ho veig. Oh, carai. Sí, home. Ja ho veig.
Això és d'en Segarra. Josep Maria de
Segarra, eh? Això és d'en Segarra,
sí, això és d'en Segarra. Sí.
Calla, sisplau, que començo.
Sí, comença, comença. Música.
Els senyors de certa edat ja tenen llur candidat. O en Seslau Maria Dotrem, ara sí que tramparem.
Inventor de l'erotil, que l'aire el membre viril. Un dia que feia vent, va fer aquest descobriment.
Barrejant fils de sotana amb collons de sargantana, dues unces de placenta i un rajet d'aigua calenta, per comprovar els seus efectes, en dona a quelques subjectes.
T'entosta el tast al porter, que ja prenya a sa muller.
El del principal primera prenya dona i portera.
El del principal segona se'n va de cap a la xona.
El senyor del primer pis dona pel cul a un Lluís.
A don Amadeu Hurtado se li aixeca amb desenfado.
Amb Maluquer i Viladot se li revifa el ninot.
El capdill dels esquerrans no l'ajup ni amb dues mans.
En Pellicen i Camacho li branda com la d'un matxo.
A d'en Pere Coromines li brollen 12 sardines.
Don Francesc en Boi Batlle se la passa per l'espatlla.
En Cibera Surmaní no se'n sabia venir.
Fins i tot don Pere Rahola porta en carro la titola.
Fins don Francesc Macià se'n va a casa la mamà.
El món d'un a l'altre extrem canta l'èxit d'en Dotrem.
I li porten amb safata una cigala de plata.
Bravo!
Portem una tarda. Portem una tarda.
És molt bo, això!
En Segarra.
Està bé de saber que en Segarra, un dels grans noms de la nostra literatura, també tenia sentit de l'humor i quan convenia, com que tenia tanta facilitat per escriure, es posava a fer aquests rodolins versos satírics.
Ja se m'han guardat.
Molt bé, molt bé. Tots vostres. Moltes gràcies, nois.
M'ho firmes, això? Gràcies, Sílvia.